Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. A Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut un home de 45 anys acusat d'haver violat i agredit una dona la matinada de dimecres a dijous als voltants de la Seu Vella. La dona de 41 anys va ser la que va acudir a la comissaria de la policia local per denunciar que havia patit una agressió sexual. Presentava múltiples ferides a la cara i a les mans. La víctima va explicar que exercia la prostitució i que va ser un client qui la va agredir. Gràcies a la descripció facilitada, la policia va localitzar i detenir el presumpte agressor que ha de declarar en les pròximes hores davant del jutge. Encara en plana de successos, els Mossos investiguen la mort d'un home aquest dijous al vespre a Reus. El difunt presentava ferides, però la policia espera el resultat de l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Segons ha avançat el diari de Tarragona, la víctima va ser trobada al carrer Mas Pellicer cap a 9:45 del vespre. De moment, no ha transcendit la identitat de l'home. L'avís el va donar un veí que passava per la zona. I a aquesta hora està previst que comenci la Junta de Seguretat de Catalunya, que presidirà el president Pere Aragonès i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a Barcelona. El tema estrella que es tractarà és l'ampliació del sostre de la plantilla dels Mossos d'Esquadra, que podrà arribar als 20.583 agents el 2025. Allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. La xifra avançada per TV3 suposaria un augment de 2.300 nous Mossos d'aquí a 3 anys. Aquest increment permetrà que una part important de la plantilla es jubili o passi una segona activitat com feines administratives en els propers anys. L'acord s'assignarà aquest divendres a la Junta de Seguretat, que no es reunia des del 2018. També està previst que es parli de temes com la violència masclista o la ciberdelinqüència. Serà la segona trobada entre Marlaska i Helena després de reunir-se per primer cop el passat mes de setembre, quan es va marcar l'agenda de la Junta de Seguretat.
3 de cada 4 dones amb trastorns psiquiàtrics han estat víctimes de violència masclista al llarg de la seva vida. Segons la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, els abusos sexuals, la negligència infantil o la violència masclista tenen un elevat impacte en la salut mental i afecten especialment les dones. Girona acull avui les 4 jornades sobre violència masclista i salut mental, que se centren en conèixer els diferents tipus d'experiències traumàtiques per tal de poder-los prevenir, detectar i abordar. Més notícies, perquè avui hi ha una treva en la factura de la llum. El preu de l'electricitat s'estabilitzarà i serà pràcticament el mateix que ahir. Es pagarà 171 euros al megawatt hora, el que suposa una lleugera reducció del 0,27%. Es tracta del 8è dia en què el preu de la llum se situa per sota dels 200 euros. I en clau econòmica, l'economia catalana va créixer un 3,4% en el tercer trimestre, 7 dècimes més que l'economia espanyola durant aquest mateix període, que va ser del 2,7% i mig punt per sota la mitjana europea, que se situa en el 3,9%, segons les estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IDESCAT destaca que aquest creixement interanual en el tercer trimestre ja situa l'economia catalana en el rang de valors habituals anterior a la pandèmia. De fet, tots els sectors reflecteixen com es consolida la recuperació de les activitats més afectades pel coronavirus. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Últimes hores de Xavi Hernández a Qatar abans no es faci oficial el fitxatge com a nou entrenador del Barça. Els dos clubs esperen arribar a un acord aquest matí per evitar que el Barça hagi de pagar la clàusula de rescisió de 5 milions d'euros. En les properes hores ha de començar una nova reunió entre els clubs que s'espera que sigui ja la definitiva. A l'espera de la confirmació oficial, Xavi ja hauria fet les 3 primeres peticions al Barça, però el seu staff tècnic demana el retorn de Ricard Pruna com a cap dels serveis mèdics del club i seguirà treballant amb les 7 persones que l'han acompanyat aquests darrers anys a la banqueta de l'Alçat, a Qatar. A més, vol que el club fitxi un extrem en el mercat d'hivern. I amb motor, a aquesta hora, arrenquen el circuit de l'Algarve els entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP de Portugal, que es disputa aquest cap de setmana, una cursa que ja no genera gaire expectació. El Mundial ja està decidit. Fa 15 dies, Quartararo es va proclamar campió i, a més, aquest cap de setmana no corre Marc Márquez, que va patir una caiguda i es baixa per a la cursa de diumenge. La mirada sí que estarà posada en la cursa de Moto3, on l'espanyol Pedro Acosta es pot proclamar a Portugal campió d'aquesta categoria, que lidera actualment amb 234 punts.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte excepcionalment podràs gaudir del programa Trotamundos a les 9 del matí. No perdis la pista del teu espai Sibarita per excel·lència. Recorda, aquest dissabte Trotamundos a les 9 del matí amb Miquel Mercadal, a Ràdio Estel.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy.
Que bé escoltar aquesta cançó, eh? 6 minuts que passava mateix de les 11. Els musicals, i és que estan de moda. La cartellera de teatres de Barcelona estan plens de propostes que barregen teatre, música, una fórmula màgica que podríem dir atreu doncs, cada vegada més espectadors, que omplen les sales i les situen a xifres prèvies a la pandèmia, ara que ja hem deixat enrere doncs, totes les restriccions. Us estàvem dient des de la primera hora del matí, entre els musicals més destacats d'aquesta temporada, una de les joies és la nova proposta del duet del moment, que sembla que converteixen, podríem dir-ho així, en or tot allò que toquen. Són Àngel Jàsser i Manu Guix, que amb la magistral coreògrafa Míriam Benedictet han posat en escena doncs, un dels musicals més emblemàtics de la gran pantalla, que ens transporta directament a aquesta època daurada de Hollywood, és El Cantando Bajo la Lluvia. I de fet, aquest matí aquí a Ràdio Estel ens acompanya ja una de les protagonistes d'aquest Cantando Bajo la Lluvia, que per cert podeu veure al Teatre Tívoli fins al 16 de gener. Ella és Mireia Portes. Bon dia, Mireia, i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, què tal?
Enhorabona, Mireia, perquè jo...
Realment, mira, ara, has posat aquesta cançó,
sí.
I m'ha alegrat com... De cop he fet... Mira, m'ha sortit un somriure.
Que
realment
sí?
Estan mi... molt ben fetes aquestes cançons.
No, és una passada. A mi també em desperta aquesta sensació, saps? Sempre que escolto Cantando Bajo la Lluvia, és brutal. Amb calma, et diria, també, eh? Em fa com una... com de benestar,
sí.
No?
Mm-hmm. Hi ha com un to de calma i de felicitat alhora,
sí,
no?
Sí, tal qual.
És aquesta cosa que somrius i faries així i t'acurrucaries, no ho sé.
Clar,
no, és molt...
És una passada. Sí. I primer de tot, Mireia, deixa'm felicitar-te, mm-hmm. perquè és que tothom... Has anat a veure Cantando Bajo la Lluvia? Aquesta és la pregunta que ens fem tots quan parlem de musicals. I sobretot destacar la teva actuació, Mireia.
Sí, és que tinc un paper tan bombó. Quan et diuen és un paper bombó,
sí.
Crec que parteix d'aquest personatge. Perquè compleix molt... Està en una funció molt, molt rodona, molt tota la història que explica, i és un personatge que està com a contrapunt des d'un lloc molt simpàtic. Dóna tot el contrapunt a aquest còmic i alhora té la seva evolució. No és un còmic perquè sí...
Després
en
parlarem,
jo m'ho passo genial fent.
No, però és que és una passada, Mireia Portes, que està sensacional fent de Lina. Després parlarem d'aquest bombó, com diu la Mireia, però tal qual, la Mireia és molt bona actriu i ho fa molt bé. Però escolta, Mireia, Cantando Bajo la Lluvia, sens dubte ho dèiem, l'espectacle del moment a Barcelona. Mm. Què té aquesta comèdia musical que no mora a tothom que la veu? Què creus?
La veritat és que ha estat també una sorpresa per nosaltres, perquè també tenies un punt de dir potser Cantando Bajo la Lluvia actualment no té cap interès. O també és veritat que és més propi d'una generació. Jo crec que hi ha generacions que ni l'han vist, la pel·lícula. No sé quin deia, sí, la de Bailando Bajo la Lluvia. Vull dir, perquè no els hi sona alguna imatge, o gent que inclús pensava que l'havia vist i no l'havia vist. Però de cop els clàssics són clàssics perquè...
Per algun motiu, no?
No per qualsevol cosa, sí. I perquè està molt ben feta. De fet, és veritat que parla d'una cosa, si tu vols, no?, d'adaptar-se als nous temps, d'adaptar-se als canvis, no? I en aquest cas, doncs, veiem que el meu personatge no vol sortir de... Antes estábamos mejor, no?
Sí.
De los tiempos anteriores, com és allò, eran más buenos
eran mejores,
que los actuales,
sí,
eran
sí,
mejores.
Sí.
I potser per aquesta banda, si lo vas llegir per aquí, funciona. Mm. I si més no, jo crec que és això, transporta en un lloc que tots hi podríem passar, o sigui, no molesta passar per allà,
perquè...
no, per aquests Hollywood, per aquests anys,
sí,
no?
Sí. El 1952, eh? Bueno, sí, la pel·lícula
sí,
es va estar al 52.
La pel·lícula és del 52, però els anys són els anys...
El context és... No? Exacte, sí. Són... Perquè, Mireia, el vostre musical, tu creus que és una versió que renova aquest clàssic de Hollywood? Com l'interpretes?
No crec que es volgués fer una renovació, eh? Jo crec que s'ha sigut bastant estricte amb el que la gent voldria veure si vas a veure Cantando bajo la lluvia per primer cop al teatre.
Uh-huh.
Crec que una miqueta volíem basar-nos en això, no? Com no s'han fet... Potser si la tornéssim a fer d'aquí 20 anys es buscaria una altra forma de fer-la, perquè ja s'ha fet. O no, el que fan una miqueta al West End, que de cop pues, renoven una miqueta el musical, però jo crec que aquí el que la gent moltes vegades ve i ens diu, és que és el mateix de la pel·lícula, o sigui, no us heu deixat res, no? D'aquests números emblemàtics que tu vols veure,
sí.
i són tots a la forma com surten a la pel·lícula. No hem volgut fer, bueno, però en comptes de... Bueno, hi ha el número dels fanals, que potser varia una miqueta el de la pel·lícula,
sí.
Però també jo crec que s'ha fet com per millorar aquell número, perquè realment és un tema que és molt llarg, i en la versió teatral és d'una forma que jo quan l'he vist crec que la nostra versió és més bona.
Escolta, sí, que... Mireia, avui també et volíem preguntar, perquè clar, esteu molt ben acompanyats d'una orquestra en directe, com
és
actuar?
És que és una meravella, és que és un disc.
Impressionant, no?
Jo, és que a vegades ens oblidem de què estan tocant, perquè són tan perfectes,
sí.
Que sembla un disc. I de cop, clar, quan i s'emporten l'ovació del públic, perquè realment... És que tenim aquí aquests músics meravellosos que com la música en directe no hi ha res.
Res,
hi ha una
totalment.
Cosa que és diferent a una gravació perfecta de la millor orquestra del món. Tu tens els músics allà i allò peta d'una forma espectacular. I sí, per això tot plegat no ens hem deixat res. No hem dit, va, és igual, no? Actualment, total, amb bon equip
totalment.
De música, posem una música enllaunada i ja està.
Uh-huh. Tot té el seu punt d'afegir i a part també un dels moments més màgics del musical és el moment en què l'escenari s'omple de pluja, que no podia ser d'una altra manera, no? M'han dit, Mireia, que en cada funció hi plouen 1.000 litres d'aigua, no?
Bueno, això diuen jo, clar, vull dir, això quan el que han dit, són 1.000 litres i fes d'acord.
I com
però
ho feu,
sí,
això? Perquè
veritat.
Es reutilitzen, bueno. No? O a la funció
següent? Sí, hi ha tot un sistema... Bueno, que no entendré mai, hi ha com unes piscines a sota de l'escenari.
Sí.
No, és que, o sigui, el musical, jo crec que ara la producció també s'han jugat molts diners, perquè sí. Ho han volgut fer. Bueno, com s'ha de fer? Aquest musical s'ha de fer així, perquè, clar, els ballarins que estan cada dia sota aquesta pluja, les condicions han de ser les òptimes. I és perquè és pluja reutilitzada i, a més, escalfadeta, perquè, clar, aquests nois...
Clar, t'ho imagines, sí.
No, pobres. Sí, jo penso que, clar, quan acaba la primera part, això és l'últim número.
Sí.
I els veus allà amb el barnús, tots xops.
Tots xupets, no?
Tots xops.
Almenys que sí que...
I surten dues ballarines.
Sí.
A fer que són la Carmen i la Sara. I les dues, com portem un pentinat, perquè al final ja anem sense perruques i fem un ball, tota la companyia junta, i anem amb un pentinat contrenat, amb ells se'ls queda el cabell xop perquè no els hi dona temps d'assecar-se. Han comprat un sistema d'assecador com de perruqueria d'aquestes antigues que se'l posen per poder-se assecar les trenes sense desfer-se-les, perquè s'estaven encostipant.
Pobres,
clar,
clar, no m'estranya. I ara, clar. Tu t'imagines un refredat ara, mare meva?
Home, jo els veig i penso, mare meva, quina mandra. Però, clar, és espectacular. La primera vegada que el vam veure nosaltres, els actors, a Platea, me'n recordo l'Àngel, que va dir, ara farem el singing amb pluja. I vam baixar tots a la Platea, que no ho havíem vist.
És, clar, deu impressionar.
I vam fer, bueno, no ho sé, igual no funciona, igual...
Sí.
Clar, aquests mecanismes... Bueno, sí, és que tenim la gravació... Ens van gravar les expressions nostres.
Que bo.
Però el 50% plorava.
Meravellós, no? Meravellats estàveu.
Que maco. Sí, i I, bueno, per, ara estem acostumats a veure-ho tot. Sí, tot, sí. Hem vist tot en el cine, no, ja no em sorprèn res. Però potser sí, no? El estar allà i durant dues hores i mitja, no? És que m'expliquen aquesta història, que al final és una història, un final feliç, que el que vol és entretindre i...
Totalment.
I això, no?
I que surts amb un somriure.
Diuen, surto feliç.
Exacte, no, Mireia? La gent surt amb somriures, no? Que estan... Sí. Després de tot el que hem passat, ens ve de gust veure doncs, musicals com el vostre, com aquest Cantando bajo la lluvia, que per cert podeu veure fins al 16 de gener, al Teatre Tívoli. Clar, vosaltres estàs també, dèiem, molt ben acompanyada també per l'Ivan Lavanda, per la Diana Roig, no? Fins a 23 actors, no? I actrius i ballarins. Estàs molt ben acompanyada, Mireia.
Sí, és una companyia, l'Àngel i el Manu, això que deies, no? Que tenen aquesta, fan que tenen aquesta petita fórmula, no? Sí. Que fan èxits o que fan...
Sí.
Però no és casual, és, jo crec que a ells els agrada molt envoltar-se de bona gent, al final. I jo crec que la companyia és gent molt talentosa, molt, però és molt bona gent. I aleshores, aquesta forma de treballar que tenim amb l'Àngel també crea aquesta petita màgia, no? De que estem allà i jo miro l'Ivan i penso, però és que no m'ho puc creure tot el que queda per fer quan entrem pel passadís de la platea al principi de tot, perquè l'Ivan, el Ricky i la Diana, o sigui, es marquen uns balls increïbles,
yeah.
que canten, que ballen, clar que l'altre a més ho fa sota la pluja, i tots aquests números tan espectaculars tenen un desgast, però és que el fem amb o sigui, una, perquè és la feina que ens agrada, dos, perquè s'ho han currat.
Amb passió per i perquè i sou equip, no, Mireia? O sigui, és el que sí, tu deies, som, aquesta màgia generada als assajos, després traspassa, no?, i es veu damunt de l'escenari.
Sí, sí, jo estic convençuda que això al final funciona. Mm-hmm. Perquè funciona, perquè nosaltres som una gent que ens ho pensem bé des de que arribem allà a l'escalfament,
sí.
Fins que sortim fent... És que no m'ho puc creure, cada dia tothom de peu.
És una passada.
I aleshores, doncs fas... doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, perquè m'ha tocat a mi estar aquí, no? Ja.
I escolta, com et vas preparar tu per aquest musical?
Clar, jo, el meu personatge és potser el que menys requereix d'aquesta preparació física extra. Perquè jo soc ballarina. Bueno,
clar,
anava
a dir, perquè tu o sigui, anaves per ballarina, no, Mireia?
Sí, no, i vaig fer de ballarina durant molts anys. El que passa que la carrera també de ballarina doncs, se t'acaba una miqueta abans.
Clar.
Però tot aquell pòsit que vaig fer aleshores l'he continuat fent servir molt amb els musicals. Doncs, bueno, jo sempre d'aquesta vessant que tinc com mitja amagada, però quan es necessita, clar, tinc molta base de dansa. I realment aquest personatge ni canta ni baila ni actua, segons diuen aleshores.
Però estàs preparada per si de cas, eh?
Estic preparada per si de cas.
Per si de cas.
No, que sí que és veritat que per no ballar bé has de ballar,
clar,
bé.
Clar.
Per no cantar bé has de poder cantar i sí que, però clar, no requereix la preparació que necessiten en aquest cas, sobretot el Ricky i
la Diana també. Escolta, nosaltres estem acostumats a veure't a la televisió, a Mireia, Cracòvia, Polònia, també en el musical La família irreal, no? El cinema, el teatre, a Reina Sofia. En quin format tu et sents més còmode?
Mira, la veritat és que són formats que m'he anat trobant a l'atzar. O sigui, jo com vaig estudiar per fer dansa, a mi el que m'agradava era estar en un escenari i no m'ho plantejava, no em plantejava tampoc. I sí que és veritat que a poc tenia la necessitat de, potser en aquest petit espectacle de dansa, si hi havia una petita interpretació, m'agradava fer-la. O li buscava una miqueta. I això em va portar cap al musical i em vaig sentir molt a gust. D'aquí, com allà feia petites comèdies entre els companys i així, no sé com va anar, que vaig acabar fent Homo Zapping, feia un programa que era per local i televisió que feia personatges i d'això va derivar al Polònia. D'aquí, per una petita prova que vaig fer, vaig començar a fer coses més serioses de televisió i de cine i també m'hi sento a gust. Jo crec que tot el que et plantejo consisteix és fer a nivell artístic, no? El que ens dediquem una miqueta a això, és més el que ens encasellen i que potser no ens proposen de fer perquè es pensen que no ho podríem fer. Jo a gust, sempre que estigui a gust, em sento a gust de fer-ho.
Clar.
Sempre que el format estigui bé i que estigui ben treballat i que el...
Estàs còmode.
Sigui maca. Ara estic fent una cosa per Madrid amb la Patricia Conde, a Movistar Cero, que portem 2 temporades,
sí.
I m'ho passo bomba, també, i arribo allà, i és, pujo el dijous, dia express, ho faig i torno. I m'ho passo molt bé, i és un altre tipus de format, és televisió. I és com una sitcom.
Clar.
Jo m'ho passo estupendo. I a tot arreu té el seu moment. Són coses tan diferents que... I el bo és poder-les combinar, tant de bo tots els actors poguéssim provar-les totes.
Provar de tot, i... no?, i sentir-se sí. còmode, totalment d'acord.
Sí.
I can't tell you how thrilled we are at your reception for the Dancing Cavalier, our first musical picture together. If we bring a little joy into your humdrum lives, it makes us feel...
Que la reconeixes, Mireia.
Sí.
És la Lina Lamont, no? Clar, l'obra t'ho fas d'ella, no? És el que dèiem, no?, al principi, un dels papers, com dèiem, que fa més riure al públic, no? Tu notes això, no? I també pels que hem vist la pel·lícula o hem vist el musical. I també podríem dir que adorem, no?, a la Lina Lamont, aquesta diva insuportable, si m'ho permets, del cinema mut, però que té una veu molt aguda i divertida. Tu creus que, en el teu cas, també, Mireia, que com dèiem, estàs platònica fent de Lina Lamont, l'humor és el teu fort, ara que parlàvem, una mica... Tu t'ho sents així?
Per mi l'humor és imprescindible a la vida en general.
Totalment, sí.
No el concebo durant tot el dia, sinó... Jo quasi tot ho tiro cap a aquesta petita ironia, perquè no puc viure en el drama, gens. Aleshores, això és una cosa que per mi em surt molt fàcil i la necessito. I també m'agrada, jo veig i consumeixo molt... sèries molt dramàtiques o pel·lícules, o sigui, no m'importa gens, I trobar-m'hi bé quan he fet coses, les he disfrutat. Però sí que és veritat que a vegades em plantegen el guió d'una pel·lícula, és un personatge molt bonic que passa per una depressió i entonces luego... Oh, mira, com penso, ostres, se'm fa una mica... Penso en sèrio, tot això... Bueno, i potser pensar... No, és que el que no he fet mai és teatre amb un personatge dramàtic. O sigui, no dramàtic, amb un personatge que té un drama.
Sí.
No drama.
Però tot i així...
I a vegades he anat a veure companyes o companys i penso, Déu-n'hi-do, cada dia passar per això,
Clar, però Mireia, diuen que costa més, no?, fer papers que facin riure que no que facin plorar. No sé si estàs d'acord, tu, amb això.
Jo no ho sé, no sé si costa més o menys. També li deu costar més a un actor, una actriu, una cosa o l'altra. És que sí. Tampoc no ho sé. Això no... Però sí que per mi és molt més gustós cada dia anar a fer el Cantando bajo la lluvia i proposar aquest personatge. Per mi, és molt... Que si hagués de fer una altra cosa, sí que potser clar. Pensaria, ostres, avui, no? que em passin totes aquestes coses, no sé si em ve tant de gust.
Avui estem parlant amb Mireia Portas, ella és una de les actrius d'aquest magnífic musical Cantando bajo la lluvia, que el podeu anar a veure, per cert, fins al 16 de gener al Teatre Tívoli, però Mireia, d'aquí res, bé, no sé quan és que feu parada cap a Madrid, no? Un nou repte.
Sí, marxaríem la temporada setembre, octubre de la temporada
de l'any que ve. D'acord. Però fins al 16 de gener us podem encara anar a veure al Teatre Tívoli a Barcelona, triomfant.
Sí, sí.
Enhorabona, Mireia, de debò, i moltíssimes gràcies per haver tingut aquesta conversa avui aquí al Matí a Ràdio.
Doncs a vosaltres i per les paraules tan boniques que m'has dedicat, i un petó molt, molt gran.
Ho pensem tot l'equip, Mireia, i és el que et deia, o sigui, totes les converses aquestes de no, t'haveu cantant bajo la lluvia, has vist a la Mireia Portas? Mare meva, espectacular, moltes gràcies, Mireia.
Molt bé.
Vinga, una abraçada ben forta.
Igualment, i molt bon dia.
I nosaltres que seguim avançant, i atenció, no deixem la pluja, la deixem de fons. José, que avui també estàvem pendents de l'estrena mundial del nou àlbum dels ABBA. De fet, s'havia d'estrenar a les 11 del matí, aquí, al Matí a Ràdio Estel, també hi estem pendents. El Galdrit en diu que encara no la tenim, la cançó, però aquí sí tenim és Montse Pi Bernat, la nostra lingüista, que, per cert, els divendres ja sabeu que demana la paraula aquí al programa. Avui parlarà de què? De la pluja.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Demano la paraula.
Tres minuts i ens situem al punt de 2:15 del matí. Bon dia, Montse Pi Bernat.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Quina paraula ens portes avui? He fet un petit spoiler, fa uns segons.
Ah, bueno, doncs mira, doncs sembla que els astres, com tu deus haver dit, s'han alineat, no? I que ho haguem fet expressament perquè després de l'entrevista a l'actriu Mireia Portes del musical Cantando bajo la lluvia, doncs resulta que jo havia pensat de demanar la paraula pluja.
Ai, per quin, però amb quin motiu tu, no? Perquè nosaltres que hem parlat d'aquest magnífic musical, que em sembla que encara tu no l'has vist, tens no. Fins al 16 de gener, al Teatre Tívoli.
Doncs és un bon regal per festes.
Perquè els oients no es pensin que ja ho tenies tot lligat al musical del teatre. Quin és el motiu per al qual has triat aquesta paraula? A veure.
Exacte, mira, doncs el motiu és la cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que s'està fent a Glasgow aquests dies, la COP26, saps? Que aprofito per preguntar-te si saps què vol dir la sigla COP.
Mira, avui, quan ho ha dit la Olga, a veure, em sembla que és la conferència, això ho tindríem?
Sí, sí, exacte. La conferència de les parts, que la sigla és anglesa, i correspon a Conference of Parties, COP.
Parties de festa no, eh?
No, de partit. Partit que aquí es tradueix com a parts, la conferència de les parts.
Ah, d'acord.
El número 26 correspon a l'edició, no pas a l'any. Som al 2021, oi? Fent la resta, veiem que aquesta cimera té lloc des del 1995. Doncs això, vull dir, ja ho hem resolt.
Mira, doncs ja ho sabia, gràcies.
Perfecte. Doncs aquesta setmana, com dèiem, pensant en el canvi climàtic, en les coses que podem canviar per millorar el clima i tot el que se'n deriva, em va venir a la ment un dels elements indispensables per viure, però que no podem controlar, la pluja.
Tu t'agraden els dies amb pluja?
Sí, estic a casa,
més. T'hi sents còmode, sí, home, això és bàsic, no?
Si estàs a casa, és una sensació molt, molt maca.
Doncs per tant, va, parlem de la pluja. Què ens expliques de la pluja?
La pluja, doncs mira, la pluja, ras i curt, sabem que és l'aigua que cau dels núvols procedent de la condensació del vapor d'aigua de l'atmosfera. Però, precisament perquè cau dels núvols, és una cosa que se'ns escapa de les mans, com hem dit. Doncs, a veure, vaig a fer una mica d'història, et sembla?
Va, endavant, explica'ns coses de la pluja.
Doncs
va,
som-hi. Ja de ben antic, els homes vivien de l'agricultura i això volia dir tenir sempre un ull al cel. Els excessos, fossin del tipus que fossin, pedregades, ventades, sequeres, inundacions, feien esfereir la pagesia. Si anem molt enrere, veurem que sacerdots de totes les religions han intervingut com a mitjancers entre el poble i els déus per demanar la pluja. Saps què vull dir?
Sí, penso que sí. Vols dir aquelles pregàries, no, que es feien per això que demani que plogués, no?
Exacte, per demanar
pluja.
Això mateix, aquestes pregàries que dius són les rogatives, pregàries solemnes que es fan per demanar la pluja. Però no només per demanar-la, també de vegades per demanar que s'acabi.
Clar, anava a dir, aquests ous a les clarisses, no, Montse?
Exacte, però prou pluja quan tenim un casament, oi? A vegades també s'han fet per buscar remei a les plagues del camp, etc. No? Se sap que a la Roma antiga ja es feien festes amb processons pels camps en els déus corresponents, que ja saps que a Roma en tenien una bona colla. Mm. Si viatgem més cap aquí, a Catalunya, es feien pregàries per la pluja a la Mare de Déu de Montserrat, de Núria, i a un sant molt especial, que era el sant de la pagesia. Saps quin és? No, és que no, crec que no ho diries mai.
No, no en tinc ni idea. Quin és el sant de la pagesia catalana?
Doncs és Sant Galderic. Home. O Galdric.
Home, com el nostre productor, tu.
Exacte, direm als oients que ens fa gràcia perquè un company de l'equip d'aquest programa es diu així, Galdric.
Clar, Galdric, tu sabies això? Que el teu patro sí, diu que sí, que ho sabia.
Bueno, molt bé, molt bé.
Està ben informat.
Doncs mira, sí, aquest sant era el sant propi dels pagesos catalans fins al segle XVIII. El que passa és que, pobre, per culpa de l'entrada del Borbó Felip V a Catalunya l'any 1714 i tota l'espanyolització que això va comportar, sí, doncs va perdre aquesta categoria, encara que no tot arreu, eh? Però almenys hi va haver un intent molt fort. I la va perdre la categoria de sant de la pagesia catalana en favor del Sant Isidro.
Ep, o sigui, Sant Isidro li va treure el lloc a Sant Galdric.
Sí, era el patró, Sant Isidro era el patró de la pagesia madrilenya.
Anava a dir, això sona a Madrid, també.
Totalment. En fi, coses que ens passen als catalans, ja ho sabem, no?, aquesta història que tenim. Com a curiositat, i ja per anar acabant això de les rogatives, es veu que a Barcelona tenien una sèrie de sants classificats per categories. Si la sequera era lleu, treien un sant poc important. Però si era greu de debò, treien en processó el sant de més rang.
I quin era?
El Sant Cristo Gros, que deia, no? Ai, que surt el Sant Cristo Gros.
Això és que ja malament, no?
Estava malament, malament. En fi, si esteu interessats, busqueu informació sobre les rogatives, perquè es pot anar veient els períodes de sequera de casa nostra resseguint les rogatives que es feien arreu del país.
Està bé, això.
Ah, i un altre comentari. Això de les rogatives, no et pensis que és cosa dels segles passats, eh? Encara avui se'n fan. I, a més, he recordat una anècdota que m'ha fet gràcia, i he buscat de quan era, de l'any 2008. No sé si ho recordes, jo no ho recordava, que el 2008 hi va haver una gran sequera. No ho recordes,
oi? Ostres, no. El 2008?
Sí, i això.
Ah, potser sí. Mira,
és
sí,
relativament fa poc.
Home, sí que me'n recordo del conseller.
Ah, aquí vaig. Doncs hi va haver una gran sequera a Catalunya força important i aleshores era conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, que va reconèixer en una entrevista a Catalunya Ràdio que durant el funeral del pare abat Cassià Maria Just havia demanat a la Moreneta que intercedís perquè plogués. Diu que li va dir, saps que sóc agnòstic, però si pots fer-hi alguna cosa, fes-la.
És veritat, tens tota la raó del món. A veure, comentant que fins i tot un conseller, això, no?, que agnòstic s'encomanava a la Mare de Déu perquè ja no sabia què més fer, no? I, però escolta, ara no, jo ho recordo més o menys, però sí, recordem els oients. Això va funcionar o no?
Em sembla que sí, que una miqueta sí, eh?
Que sí que
després d'aquesta
sí,
pregària que va fer, la pluja va arribar. Sí, sí, bueno, és que això de la pluja a casa nostra ho podem definir molt bé amb la cançó que va escriure el cantautor Raimon, que comença dient, al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. I si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Ell, com a bon mediterrani, ja va deixar per escrit que per aquestes contrades passem de forma fàcil i sobtada de ploure poc a ploure molt, de patir sequeres a sofrir episodis d'inundacions. Doncs mira, fins aquí tenim aquesta història.
Doncs m'encanta.
Ara tornem a la paraula.
Va, la paraula pluja, no? Exacte. Demanes la paraula pluja, per tant, volem saber d'on ve aquesta paraula pluja.
D'on ve?
Del llatí, pot ser, Montse?
Sí, del llatí, exacte. Ve del llatí vulgar ploia, que al seu torn ve del llatí clàssic pluvia, que significa el mateix sempre, pluja. Si us hi fixeu, tenim paraules com pluviòmetre, que agafen la paraula llatina pluvia, i després la posen al costat de la paraula grega metros, que vol dir mesura. I ja tenim el pluviòmetre, que és l'aparell que mesura la quantitat de pluja.
I tenim tipus de pluja?
Sí, ja hem dit en començar que la pluja és la precipitació de gotes d'aigua que cauen per condensació dels núvols de l'atmosfera. Doncs per extensió, sí, trobem tipus de pluja. A veure, veuràs. La gent del camp és la que en sap de mirar el cel i per això tenim la pluja de pastor, que és aquella pluja ben fineta, la pluja de sementer, que és la que va bé per als sembrats, que és profitosa perquè no fa mal, i a l'altre cantó trobem la pluja torrencial, la pluja de fang, la pluja gelant, que és aquella que es congela en arribar a terra, la diluviana. I ja sabem què passa amb les paraules, no? Doncs que la llengua és molt llesta i les agafa per explicar coses semblants. De manera que en català, quan volem dir que una cosa es dona en gran quantitat, podem dir, per exemple, els nuvis després del casament els va caure sobre una pluja de pètals de flors.
Uah.
O bé, també, l'altre dia vaig sentir el veí dient una pluja de renecs que feia por. O el guanyador del Premi de Literatura va rebre una pluja d'elogis per la seva darrera obra, eh? Pluja de, doncs, amb el significat de molt abundant. I aleshores, seguint aquest fil, Pluja passa a voler dir també conjunt de coses nombroses que cauen o ens sobrevolen. I així tenim, per exemple, que amb aquest significat, la pluja d'estels o la pluja de meteors.
Ah, també, i la pluja d'idees, no? També molt podríem
bé
dir.
Molt bé, Mercè, exacte. L'exposició espontània d'idees sobre un assumpte per part de cadascuna de les persones que participen en una reunió per tal d'obtenir la màxima informació en un temps molt breu, és una pluja d'idees.
Escoltem, Montse, frases fetes. Amb la paraula pluja segur que n'hi ha moltes.
Efectivament. De locucions i frases fetes n'hi ha a cabassos. Però abans d'anar-hi, que ja sé que t'agrada, com a mi...
Espera't, que ha entrat Olga Vallejo també a l'estudi i em sembla que això també li agrada. Bon dia,
això m'encanta.
Les frases fetes, no?
Sí, m'agraden molt.
Ens agraden a tots. Deixa que et digui que a part de la paraula pluja, el català és molt ric per explicar aquesta acció de caure aigua del cel. Tenim una bona colla de vocabulari referent a l'aigua dels núvols. Només com a exemple, us porto aquestes paraules. El plugim, el plovisqueig, la tempirada, que és una pluja que penetra la terra, això ho he hagut de consultar, la gotellada...
Això sí, això es diu molt al poble, la gotellada.
A veus? El xim-xim, que és la pluja menuda i seguida. Una ploguda, Quina ploguda ha fet? L'aiguat, el xàfec, el ruixat...
I el xiribiri?
El xiribiri és el xim-xim. Xiribiri és un barbarisme del castellà xirimiri. És una adaptació que fas tu, xiribiri. És el xim-xim.
Per tant, hem de dir xim-xim.
Sí,
és veritat. Podem tenir moltes maneres, no?, de dir que això que plou, no?
Exacte,
el plogim,
sí.
El xim-xim...
La llengua és ben rica i segur que els que ens escolten saben altres maneres de dir que plou segons la intensitat. Us animo a ampliar vocabulari i a fer-la servir. I ara sí, unes quantes locucions i frases fetes. Si volem exposar que una cosa passarà ràpid, podem fer servir l'expressió ser pluja d'estiu, que és una cosa breu i transitòria. Aquesta moda serà pluja d'estiu, per exemple. I les frases fetes. Però és que només és una petita mostra, perquè no exagero si us dic que n'hi ha centenars.
Hi ha una passada,
lligades,
no?,
al camp, a l'època de l'any, al santoral, moltíssimes. Començo per una de les més conegudes, que tu m'acabaràs. Si et dic cel rugent...
Pluja o vent.
Molt bé, Olga, molt bé. Bé, més. Després dels trons ve la pluja, pluja bombollada, pluja de durada. Saps aquelles bombolles que quan plou fa la pluja a terra?
Això és la pluja d'estiu, no?
No ho sé, però a casa sempre hem dit que vol dir que ha de ploure més. I ara m'ha fet gràcia de trobar la frase feta d'aquesta de pluja bombollada, pluja de durada.
Ah,
perquè
sí?
Ve a corroborar el que a casa meva m'ha dit sempre.
Doncs mira, si tot està relacionat, realment.
Una altra.
Va.
Pluja de ruixada, pluja de durada. O bé, quan la pluja ja ha passat, ven la llana i queda't el drap. Que significa que després de ploure sol fer fred.
També és veritat.
Amb els mesos, per exemple, es diu pluja de gener, omple la bota i el graner. Moltes pluges al gener, mal anyada solen fer. I a veure, aquesta altra, també em penso que la sabràs acabar. Pluja d'abril, cada gota...
A veure, Olga...
Val mil?
Val per mil.
Molt bé,
perfecte.
Pot ser això, no?
Pot ser. Pluja d'abril, cada gota val per mil. Ideal.
Jo en sé una del maig.
Ah, sí, esclar.
No és en pluja, però...
És el raig.
Però és a ploure.
Exacte.
El maig cada dia un raig.
Molt bé, també és del mateix camp semàntic. Seguim amb els mesos i els sants. Pluja de maig, collita segura. Pluges per Sant Joan, lleven vi i no donen pa. Per Sant Llubí, la pluja ja és aquí. Per Sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu. Molta pluja abans Nadal, mitja pedregada val. Ja veus, per donar i per vendre de refranys. I la recomanació final.
Sí, però abans de la recomanació final, hi ha un barbarisme, en diràs, no, Mercè? Però el castellà i aquesta, la de... Novia mojada, com és? Ho sabeu? Quan es
no,
casa
aquesta
una
no
nòvia...
la sé.
Sí. Novia mojada, novia afortunada.
No?
Sí,
sí, clar. Sí. No?
Que has de fer, t'han sortit les fotos fatal.
La podríem traduir. I també fa rodolí. Novia mullada, novia afortunada, no?
Veus,
també
està,
seria...
No
sé si ens l'hem inventat, però podria
amb
ser.
El canvi climàtic, això de la núvia li seguirà anant bé. Però la resta, tot canvia, eh?
Tot canviarà.
Va, bon, serà bon, el bon consell.
El bon consell, sí. Recordeu, quan plogui, no feu com els de Sanaüja que es posen sota la pluja.
Jo ens en faré cas, perquè ja saps que Durà i Sanaüja estan una mica picats, tu saps, això?
Ah, no ho sabia, sí, home, és com clar. Terrassa i Sabadell.
Sí,
ah,
és del, el clàssic, no, perdona, el derbi, que ui, Sanaüja-Durà és...
Veus? Doncs mira, es veu que els de Sanaüja, quan plou, es posen sota la pluja, que no agafen per aigua.
Montse Pibernat, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment a tots.
Que no t'agafi la pluja, Montse.
Esperem-ho, adéu.
Vinga, doncs marxem a publicitat i d'aquí res, parlem d'aquests trastorns del neurodesenvolupament. De fet, fa uns dies ja us ho parlàvem, parlàvem amb el psiquiatre Miquel Casas, que és una de les principals causes del fracàs escolar. Però és que avui, a matrícula oberta, Olga, volem anar més d'enllà, no? Què passa quan aquests diagnòstics justament arriben a casa i a les aules?
Això, i també volem parlar de les etiquetes que va lligat, no? Aquestes serien les etiquetes que venen acompanyat d'un informe psicopedagògic, però les altres etiquetes que també encara ballen per les aules.
I és que, de fet, va tot lligat, com deies, i tot connectat, perquè d'alguna manera des del teu germà que és l'estudiós, no? O el teu germà petit que ha sortit més barrut.
Ui, tu, mala peça.
Ah, doncs mira, d'etiquetes en parlem d'aquí res, al matí a Ràdio Estel, amb Anna Pagès.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Pol Marzà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marzà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Matrícula oberta.
Ara mateix, 4 minuts, ja ens situem a 3:15 del matí. De fet, abans d'iniciar l'espai matrícula obert aquí al matí a Ràdio Estel, com ja sabeu, els divendres parlem d'educació, ho fem amb Olga Vallejo, però Olga, no, si us plau, entra ara mateix al teu Twitter.
Vaig.
Va.
Ara, ara m'he posat nerviós, he pensat, ara, espera.
Doncs entra ja ara mateix, d'acord. Pots buscar els matins Estel. És així, eh? No m'equivoqui. Els matins Estel.
El matí Estel.
El matí, perdoneu.
Arroba veus, ja està. El matí Estel.
José, tu em dius que sí, no és, eh?
Home, ja el tenim aquí, un nou pacient.
Ara sí.
Nou ara... pacient de la nostra Cheslong.
I qui és?
El Manel Elias, periodista i corresponsal a Rússia, que vam parlar ahir amb ell.
I aquest contingut premium, que només tenen accés doncs, a tots els nostres oients, que justament feu això, el que acaba de fer la Olga. Entreu al matí Estel, al nostre compte de Twitter, i allà veureu aquelles preguntes que se'ns va passar de fer-li, eh?
Sí, no, molt interessant. No ho estic sentint, però estic intuint què està responent. Per qui t'aixecaries de la Cheslong?
Ah, a veure, quina més, ja?
Espera, que ara apareix.
Quin
apareix.
És el teu darrer follow, no? Em sembla que també, eh?
Alguna... I farà també una pregunta pel proper convidat.
I respon la pregunta de la Txell Feixas.
Sí, si s'ha llegit el seu llibre, el de Dones Valentes.
Mira, doncs si voleu saber si s'ha llegit o no el llibre de Txell Feixas al Manel Elias, excorresponsal de TV3 a Rússia, entreu ara mateix al nostre Twitter, al matí Estel, i allà trobareu aquest contingut especial doncs, per tota la gent de Twitter. Ara sí, va, els divendres, com dèiem, aprofitem que tenim matrícula oberta per parlar d'educació. Ens acompanya ja l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Bon dia, Olga.
Hola, Anna.
Bon dia. Clar, ho dèiem, no, Olga, que fa un parell de setmanes doncs, vam conversar no, amb el psiquiatre Miquel Casas per parlar d'aquests trastorns del neurodesenvolupament i dèiem que era, bé, ens ho confirmava, el doctor Casas, una de les principals causes del fracàs escolar.
Sí, perquè llavors es feien públiques les dades d'un estudi que assegurava que un 20% dels alumnes catalans tenen trastorns d'aprenentatge i el problema és que només 2 de cada 10 dels afectats els diagnostiquen i els tracten adequadament, perquè si se'ls acompanya i se'ls tracta, doncs...
No passa res i fins i tot, clar, poden ser persones brillants, no? Ens posava l'exemple de Bill Gates...
Elon Musk, sí, n'hi ha molts d'aquests. I avui volem anar un pas més enllà, que és què passa a l'escola quan ja es té el diagnòstic. I et volíem preguntar, Anna, quin és el paper que juguen aquests diagnòstics psicopatològics o educatius a l'etiquetatge escolar?
A veure, els diagnòstics psicopatològics són una forma d'abordar parcialment el problema d'una criatura que no acaba d'adaptar-se del tot ni a l'entorn familiar ni a l'entorn escolar. Això no vol dir que tenir un diagnòstic sigui la resposta a totes les preguntes. Sovint, les famílies i a vegades també l'escola col·loquen el diagnòstic en el lloc de la resposta definitiva de totes les preguntes. Preguntes com, per exemple, qui és aquest nen, què li agrada de fer, en quins moments mostra més interès. Llavors, crec que jo aquí posaria un toc d'alerta en relació no tant que existeixen els diagnòstics psicopatològics, sinó l'ús que se'n pugui fer a nivell educatiu.
De fet, moltes vegades, quan es fan aquests diagnòstics, sorgeix fruit de l'inquietud de la mestra, no? Que nota que passa alguna cosa a l'aula, que és aquella mestra que al final està més hores amb els nostres fills que nosaltres mateixos, desperts, perquè dormits estem moltes hores, però desperts, no? De dilluns a divendres els acompanyen moltíssimes més hores que nosaltres. I que se n'adonen que potser passa alguna cosa i que m'imagino que sí que fa falta que hi hagi, no sé si dir-li aquesta etiqueta o aquest diagnòstic per a partir d'aquí el que s'intueix, que es confirmi, i com tu deies, no és la resposta definitiva, però sí que pot ajudar que hi hagi un acompanyament especial, per exemple, o més adequat al que necessita.
Sí, per descomptat, això és fonamental. Ara bé, ja Rousseau deia, al segle XVIII, que l'important era conèixer l'infant. Els mestres són els que estan més hores amb els nens i les nenes. No sempre la derivació als centres de salut mental infantojuvenil o als equips d'assessorament psicopedagògic és prou àgil. I en aquest cas, el claustre de mestres de l'escola pot abordar les dificultats de l'infant a l'aula d'una manera més pedagògica, potser sense la necessitat urgent de concloure un diagnòstic determinat, sinó a partir de les situacions de vida quotidiana que el nen va mostrant a l'escola.
Anna, i una pregunta, perquè als nens doncs, que pateixen aquests tipus de trastorns d'aprenentatge, se'ls hi ha de dir en aquell moment, saps, quan se li diagnostica què és el que li passa, que rebrà un acompanyament, com ha de ser aquest acompanyament?
L'acompanyament ha de ser el més natural i el més espontani possible. Si hi ha una nena que es diu Mariona a la classe que té un diagnòstic de trastorn d'espectre autista, no li direm a la Mariona Tea, sinó que li diem Mariona. I la Mariona serà diferent d'una nena que es diu Maria i que també ha rebut el mateix diagnòstic. És a dir, el diagnòstic no pot estandarditzar les maneres de viure a l'escola i les maneres d'aprendre amb els altres a l'aula.
Al final, els nanos són els que ho viuen amb més naturalitat, no? Són els que et diuen, sí, és que a la classe hi ha algú que gira les lletres, saps? I surt una estona o ve una estona la psicopedagoga i l'acompanya. I ells ho viuen amb moltíssima naturalitat, com passa amb la resta de coses de la vida, que fins que no els condiciona la societat, ells ho viuen, doncs, això, no? Com si és la Mariona, doncs la Mariona, i ja està.
Sí, jo crec que a les escoles ens hauríem d'habituar cada vegada més a variar molt les activitats i agrupar els nanos de maneres diferents en funció de les activitats. Algunes fer-les més personalitzades, altres fer-les més en petit grup, altres fer-les més en gran grup. I si hi ha aquesta diversitat d'agrupació dels nanos a l'aula, llavors no es pensarà tant en el que surt de l'aula i el que entra de l'aula. Mm-hmm.
Clar, al principi dèiem, alguns d'aquests diagnòstics a vegades és una causa important de fracàs escolar, però tu ens deies abans de començar, no li hauríem de dir fracàs.
A veure, Rousseau ja va dir a l'Emili que educar és una forma artística i que, per tant, l'èxit pràcticament no està assegurat. Fracàs, l'etimologia de fracàs, fracàs ve de l'italià fracassare, que significa estrellar-se. És a dir, trencar un objecte en mil bocins, això és el fracàs. i si fa molt soroll, millor. Llavors, aquesta manera d'entendre l'experiència escolar jo crec que no és bona, no és gaire adequada. Es fa servir, però es fa servir malament. Hauríem de començar a renovar les paraules que utilitzem en el món educatiu. Llavors, nosaltres creiem en el principi d'educabilitat. Vol dir, tots els nens i nenes considerant relativitzant el diagnòstic que se'ls ha donat o la situació escolar i familiar que viuen, nosaltres hem de donar tota la confiança als nens i les nenes que seran, que podran progressar a l'escola, que podran aprendre i que ho faran amb alegria. Clar. I això nosaltres no podem abdicar d'aquesta idea. Per això el principi d'educabilitat és fonamental. Moltes vegades diem, és que amb aquesta criatura no hi ha res a fer. Doncs una persona que està en aquesta posició no es pot dedicar a l'educació.
Clar, començàvem parlant d'aquests diagnòstics, però també dèiem, parlarem d'etiquetes, quan no hi ha diagnòstics, fins i tot amb alumnes, no?, que no tenen cap necessitat educativa especial, però que tot i així se'ls etiqueta. El mogut, el gandul, el conflictiu, l'ampollon, a vegades també, o sigui, s'etiqueta de totes...
Tu t'han etiquetat, o
no? No sé, sí, jo fa sí. Tants anys. Jo, és que tu eres molt xerraire.
Jo sí.
Tu tenies tendència a comunicar, sí, que eres comunicativa de petita.
Sí. Sabeu què passa? Que també jo sempre he estat molt grossa, molt alta, saps?
I ma mare deia, sí.
Clar, dius el primer que veuen els profes, què vols que et digui? Però jo sí, era una virtut, víctima de les etiquetes. Sí.
Però era una virtut, ho podien haver enfocat d'una altra manera, no?
Sí, jo una mica com deia l'Anna, si ho relativitzes, no? No sé, com et prenguis tu, no?, aquesta etiqueta, però clar, no és fàcil, no? Aquest etiquetatge escolar, explica'ns, Anna.
A veure, l'etiquetatge és una denominació que serveix per diferenciar els alumnes, llavors diem l'ampollon, el simpàtic, el pallasso de la classe, etc. Però també diem l'hiperactiu, el nen amb TEA, el nen amb altres capacitats. Però, més enllà de la diferenciació, que és una diferenciació una mica fictícia, segons com, perquè respon a una categoria única, ja sabem que els nens són complexes i no responen mai a una categoria única, també serveixen les etiquetes per anticipar situacions en l'aprenentatge escolar i en l'itinerari que el nen farà com a alumne a l'escola. Per exemple, si nosaltres diem la Maria és eixerida, és molt probable que la Maria faci un itinerari escolar d'això que anomenem d'èxit entre cometes, és a dir, acabi per ser una bona alumna si és considerada eixerida. Aquest objectiu eixerit es fa servir molt a l'escola. I després, en canvi, si resulta que hi ha el Miquel, que és autista, l'itinerari escolar i les expectatives relacionades amb en Miquel seran molt diferents que en el cas de la Maria, que ha estat a la que se li ha adjudicat l'adjectiu eixerida. Per tant, els itineraris escolars són totes aquelles interpretacions que l'escola va fent en funció del rendiment dels alumnes i en funció de la posició dels alumnes en relació a l'aprenentatge, a partir d'una idea que es fan dels alumnes. Llavors, Rousseau ja va indicar molt clarament, i això ho va posar en el llibre primer de l'Emili, que és absolutament fantàstic, on Rousseau diu, t'he passat al davant, fortuna, i t'he barrat el pas perquè el teu alè no vingui fins a mi. I amb això què volia dir? Volia dir que no hi ha cap destí escrit pel que fa als nens, ni a l'escola ni fora de l'escola. Al final, no hi ha res escrit.
Clar. Passa moltes vegades, no? Nanos que potser se'ls etiquetava dins d'aquest fracàs escolar, que ja hem dit que no n'hauríem de dir, i després sí. Els veus de conferenciants o de CEOs d'empresa...
Clar.
O... Bé, que potser ser un bon mestre també podria ser un cas d'èxit, no? Però que la gent es sorprèn, diu, oh, però si a l'escola no donàvem ni un duro.
Sí. Bueno, Einstein és un clar exemple d'això. Einstein a l'escola li van dir que segurament tenia un retard intel·lectual i que seria millor anar a una escola d'educació especial. De manera que... I Einstein, diríem, que vivia la seva vida en una invenció constant. Per ell no hi havia repetició de res, sinó una orientació a la creativitat extraordinària. Llavors, quin és el bon mestre? El bon mestre, com indica molt clarament Rousseau, és aquell que posa entre parèntesi totes les determinacions prèvies que envolten l'alumne per entrar en contacte amb aquest alumne d'una manera fresca, des de zero, si és possible, en la mesura en què això sigui possible, i tenint en compte que ens hem de malfiar una miqueta de tots els ideals i de totes les expectatives que tant mestres com pares i mares tenen en relació a l'infant. I llavors Rousseau diu, s'ha de conèixer l'infant directament, en situació, en l'experiència quotidiana i diària.
Suposem que comença des de zero, val? Mm. Però ara ja porta 3 mesos de classe, de curs, algú que arriba nou a una escola, amb un grup... I ara ja es va fent una idea dels seus alumnes, no?, en aquest dia a dia que es passen tantes hores. Si tendís cap a un etiquetatge, però en positiu, sí, perquè segur que tothom se'l pot etiquetar amb coses positives, això estaria tirant a bé? O també així hauríem d'evitar les etiquetes?
Jo proposaria als mestres malfiar-se de totes les seves idees. És a dir, que quan un es fa una idea més o menys ajustada d'un infant i creu que ja el coneix, que ja l'ha vist, que l'ha captat, malfiar-se una miqueta de tot això i posar-ho entre parèntesi. Intentar relativitzar-ho. Perquè moltes vegades els nens ens sorprenen. Tenim una idea dels nens i després un dia fan una cosa que no havíem esperat. Llavors, tots aquests moments inesperats de les criatures és el que realment compta per un mestre enfocat a l'experiència de l'infant, no? Orientat amb aquesta brújula russoniana de conèixer el nen en tot el que el nen ens pot arribar a sorprendre.
¿Pero cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19 años en una escuela de Argel y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas.
D'una pel·lícula que es diu El professor Lazar, que és una meravella, i que justament, Anna, és un professor, avui que estem parlant d'etiquetes i d'idees preconcebudes, que fa de mestre arribant a un grup de nanos on, no fem cap spoiler perquè és just el que passa al principi de la pel·lícula, una mestra se suïcida i la tutora d'aquests nanos, doncs clar, no troben ningú que vulgui ser tutor dels nanos, i és un mestre que s'atreveix a arribar amb aquell grup, això, sense idees preconcebudes, i fent de mestre així, com deia Rousseau, no?, començant de zero.
Clar, que és el que s'ha de fer, no?, que s'hauria de fer.
Sí, jo trobo que és un exemple fantàstic aquest que heu escollit d'aquesta pel·lícula, perquè la paraula clau aquí és disponibilitat. Aquest mestre no sap què ha de fer amb aquests nens, no té un programa terapèutic a executar, sinó que es limita a estar disponible, i és el que diu al principi de la pel·lícula, no? Jo estic disponible, i el que fa justament és estar disponible per aquests nens i nenes, obert a les expressions de sentiments, d'afectes, d'interessos, de preguntes que aquests nens van manifestant en el dia a dia. I em sembla que la disponibilitat és una actitud que tots nosaltres, en moltes de les àrees de les nostres vides, hauríem de mostrar.
Estem parlant sobretot de l'escola, però també has dit les famílies, que potser no tenim aquests coneixements pedagògics, ni tenim aquest encert, però que també tendim a etiquetar, no?, amb els nostres fills, amb els amics dels nostres fills, quan ells ens expliquen coses a l'aula. Com se suposa que ho hauríem de fer per evitar-ho, per fer-ho millor?
A veure, els pares i les mares fan el que
bonament poden.
Sí, o sigui, l'experiència dels pares i les mares és tal qual, és de dotar l'espontaneïtat. I els pares i les mares es guien una mica per la intuïció, que és bona, també, que és molt, molt positiva. Jo crec que no s'ha de saber pedagogia per fer de pare o de mare, perquè si saps molta pedagogia et planteges fer de pedagog, el resultat és fatal. Bueno, aquí, esclar, nosaltres tenim expectatives amb els nostres fills. I aquestes expectatives moltes vegades es veuen frustrades per la realitat, perquè resulta que el nano no respon als ideals que nosaltres ens havíem imaginat, no? I, bueno, això a la universitat, el primer any d'universitat, ho veiem molt, no? Els nanos que han frustrat les expectatives familiars de no ser advocat o no ser metge i, en canvi, han dit que volien ser mestres, i com cada família ha acceptat això d'una manera o d'una altra, o a vegades amb molt de conflicte. Llavors, Rousseau el que diu és que els ideals formen part de la nostra vida. No és que ens haguem de prohibir tenir ideals, sinó que hem de desconfiar una miqueta d'aquests ideals que a vegades ocupen el lloc de la solució definitiva per la vida de l'infant. I a vegades la vida de l'infant el porta per camins que no necessàriament nosaltres havíem imaginat.
Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, Anna.
De res, a vosaltres, Mercè i Olga. Un gust, com sempre.
Un bon cap de setmana. Vinga, que seguim avançant. Ai, Olga, d'aquí un minut, a tu te passa aquest això del que anomenen FOMO. Tu saps què és el FOMO?
Sí, la por aquesta, no perdre't
aquesta
res.
Aquesta ansietat, no?, de dir, mare meva.
Mira, jo l'ansietat
no, però
tinc tendència a maratons. El binge-watching, sí, jo tinc certa tendència.
Doncs d'això en parlarem, d'aquí res, eh? Quan, després d'escoltar la pregària de l'Àngelus a partir de les 12, ens posarem al dia amb les notícies amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano, i tot just després parlarem, justament, d'aquestes sensacions, d'aquestes pors que ens genera, doncs, el fet de tenir pendents totes aquelles sèries o pel·lícules que hem de veure. En parlarem amb qui? Amb la periodista Elena Neira, professora també de la UOC, que estarà amb nosaltres quan passin pocs minuts de les 12. Això és el que passarà si et quedes amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. T'hi esperem. Fins ara.
Al matí, a Ràdio Estel.